Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Cristina Cantal, notícies. Una cantada de Nadales, l'encesa de llums de Nadal i la benvinguda al Tió. Amb aquestes tres activitats, l'Escala ha donat el tret de sortida al Nadal 2019, on s'ha previst més d'una trentena d'activitats. És el tema d'obertura de l'informatiu local d'avui i del qual ens en fem ressò ara, en aquest avanç informatiu. Les excavacions fetes a Vilanera en els últims dos anys han aportat molta informació sobre l'origen d'Empúries. El primer assentament humà s'ha traslladat fins l'any 4500 abans de Crist, segles abans de l'arribada de grecs i romans al territori i anteriors a les edats de ferro i bronze. La distròfia muscular de Duchenne és una malaltia minoritària que afecta un de cada 3.500 nens que neixen. És la causa a la que es dedica la cursa de la dona de 2020, que celebrarà el proper mes de gener. Una conferència ha servit per donar a conèixer aquesta malaltia. I en esports farem un repàs del que ha donat de si el cap de setmana al Zona Mixta amb l'Ivan García, que ens parlarà de la derrota del Futbol Club L'Escala contra el Tona, 0-1, de la victòria del sènior masculí de bàsquet contra el Sant Joanenc, 73-72, i de la victòria del Ser L'Escala de tenis taula a Sevilla amb un resultat de 0-4. I a l'agenda d'activitats fem un repàs del més destacat de la setmana. Avui a les 6 de la tarda al Casal del Jubilat, Jardí del Pedró, xerrada informativa Bon tracte a les persones grans, amb la psicòloga del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Paula Aparicio. Meteorològicament parlant, en Sergi Corral ens acostarà el temps d'avui i la previsió de demà, que s'esperen canvis i que entri vent de llevant. I ara seguim amb la segona hora del Far, viatjant cap a Eivissa per parlar amb Pere Valera de Peix Nostrum. També parlarem d'estratègia marítima amb Alfonso González Bondia, director d'Afers Europeus i Mediterranis, i Gemma Auberell, responsable d'estratègia mediterrània. I acabarem l'hora sabent a quin preu s'ha venut avui el peix a la confraria de les Cases d'Alcanar. Tot seguit, al punt de les 6, informatiu local amb les notícies destacades de la jornada i el Zona Mixta amb Ivan García per conèixer l'actualitat esportiva que ha deixat el cap de setmana. Finalment, a les 7, informatiu nacional next vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent i Juanjo López, el control tècnic.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Records des de... Records des de... Records des de... Records des de la lluna. De paper al mig de la lluna. I un dia jo què sé,
i
un dia no sé com,
un dia
ho faré.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I per cert, amb això que estem tots molt encebats amb el medi ambient i amb el clima, som a dia 2 de desembre, i si el dia 1 de gener no comencés la zona de baixes emissions de la ciutat de Barcelona? I si després de tot el que s'ha dit la iniciativa no es tirés endavant? O bé, aquesta és una opció, o bé, i si es posessin tants condicionants, tantes normes, tantes variables, tants permisos i tantes excepcions, que al final es posés en marxa però que permetés que més o menys entrés gairebé tothom? Aquesta és una sospita que cada cop va agafant més forma. Més aviat la segona que la primera, tot i que la primera seria la més, probablement la més sincera. Però jo crec que el món de la política de vegades va per un camí on no es podran permetre el luxe de dir «pues ara no, ho posposem». I que faran aquesta segona via, d'altra banda, que ja hi ha molts, molts grups empentant perquè això es tiri endavant. Per exemple, el món del transportista, del transport. En parlàvem l'altre dia amb la patronal del transport, que deia, bueno, digan-nos de què carai de combustible han de vivir nostres camions, perquè hem de renovar flotes, i les flotes s'han d'anar renovant permanentment, i per tant hem de saber quins són els camions que hem de comprar, perquè aquests camions han de viure uns quants anys. O, per exemple, com deia el gremi de tallers mecànics, posant un filtre als tubos d'escape dels cotxes dièsel més contaminants, tot això es resol. O, com deia el món del transport, el transport de tot tipus, eh? Parlo dels autocars escolars, per exemple. Escolti'm, és que no ens dona temps a comprar prou autocars nous com per poder donar servei als centres educatius de la ciutat i de la zona. I crec que per aquí és on s'acabarà escardant la història. I si no, tenim unes 3 setmanes, aproximadament, per anar-ho veient. De moment, la pressió dels tallers i dels que venen cotxes ja ha fet que es reuneixin per mirar de trobar una solució posant filtres als tubs d'escapament perquè puguin entrar qualsevol tipus de vehicles, sigui quina sigui la seva etiqueta. Ho seguirem des del Far, com sempre fem. Ben trobats. Ens atem la segona hora, una hora que ens portarà a parlar, i molt, de Mediterrània i de la seva estratègia. Us la presentem en un minut.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
La primera vegada que sentiu a parlar d'aquest concepte, estratègia mediterrània. Es va presentar ara fa uns dies i té els ulls posats a l'any 2030. I el que es vol que sigui, o el que es vol treballar, o el que es vol aconseguir des del dia d'avui fins l'any 2030. Hi ha, evidentment, plaços, eh? Hi ha etapes per anar fent. La primera és la que va des del 2019, que ara tot just acabem, fins l'any 2022. Però què és aquesta estratègia mediterrània de Catalunya? Què és aquest MedCat 2030? En què consisteix? Qui implica? Amb quins objectius? Amb quin pressupost? De totes aquestes qüestions en volem parlar al llarg dels propers minuts, perquè ho sapigueu, perquè ho conegueu i perquè quan ens sentiu a parlar tingueu tota la informació al vostre abast. I per això saludem el director d'Afers Europeus i Mediterranis, el senyor Alfonso González. Senyor González, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I agraïts de que ens acompanyi. Presento també la persona que està amb vostè i així podem parlar tots tres amb tranquil·litat. És la responsable d'Estratègia Mediterrània i Xarxes del Departament d'Exteriors de la Generalitat, la senyora Gemma Auberell. Senyora Auberell, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Agraïts de que ens acompanyi. Expliquem primer, per anar posant les bases, què és el MedCat 2030...
Bé, el MedCat 2030 és el document estratègic aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya que pretén sentar les bases del que serà la política mediterrània de Catalunya amb l'horitzó del 2030, perquè no podem pensar en una política a curt termini, sinó que hem de pensar sempre mirant amb una llarga mirada perquè els canvis que nosaltres projectem siguin possibles.
Quan parlem de política mediterrània, de què estem parlant? Estem parlant d'una política de caire cultural, de caire geogràfic? De quin tipus de política estem parlant?
Bé, estem parlant d'una política que és omnicomprensiva i que, per tant, es projecta cap a molts àmbits diferents, alguns dels que tu has esmentat i d'altres, i que es fa en tota la zona, és a dir, que té com a objectiu, des del punt de vista territorial, tot el que és l'espai mediterrani. I quan nosaltres parlem de l'espai mediterrani, parlem del sud d'Europa, parlem també de la conca de la riba sud mediterrània i, per tant, de tot el que és l'Àfrica mediterrània, i també parlem de l'est mediterrani, del Mediterrani oriental. I és en aquesta zona, en tota aquesta zona que té un espai comú, que és la mar Mediterrània, doncs nosaltres projectem un conjunt de polítiques d'accions que pretenen pretenen moltes coses, però una de les coses que pretén és transformar aquest espai en un espai, per exemple, de cooperació, d'inclusió, en el que els diversos interessos i les diverses necessitats es vegin satisfetes.
Per tant, aquí entren aliances, no? És a dir, aquí es tracta de, des de Catalunya s'impulsen o es proposen un seguit de qüestions i cal consensuar-les amb d'altres actors importants a la Mediterrània.
Sí, efectivament, és a dir, d'una banda això, és a dir, nosaltres quan projectem el que considerem que ha de ser la nostra política en aquesta àrea, i en tots aquests països i regions que conformen aquesta àrea, algunes d'aquestes coses no les podem fer de manera completament independent, sinó que hem de treballar conjuntament amb altres sectors que ens ajudin a poder fer efectiu allò que nosaltres veiem que ha de ser, no? I aquests altres actors són, en alguns casos, per exemple, doncs, xarxes en les que participem nosaltres, com a Catalunya i altres regions europees, i el que fem és teixir complicitats perquè aquestes accions que se desenvolupen en el marc d'aquestes xarxes, com per exemple doncs, no sé, la CRPM, que és la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes, o dins d'aquesta xarxa hi ha la Comissió Intermediterrània, que és la que s'encarrega de la zona del Mediterrani, o tenim per exemple l'Euroregió, que és una altra xarxa conformada per Occitània, que és una regió francesa, Illes Balears i Catalunya. Doncs en xarxes com aquestes o en altres que tenen seu a Catalunya, doncs el que fem és teixir aliances per actuar de manera conjunta, perquè moltes coses, com deia al començament, no les podem fer de manera aïllada.
Per tant, entenc que les aliances són amb regions o amb àrees, no pas amb estats.
Nosaltres ens relacionem essencialment amb regions, també ens relacionem per exemple en el sud del Mediterrani, el que seria la riba sud mediterrània africana, ens relacionem també amb municipis, perquè allà no hi ha regions amb autonomia política i per tant el que hem de buscar són ens subregionals, però també nosaltres el que intentem és incidir en el que són les polítiques de la Unió Europea cap al Mediterrani. I Catalunya també participa en l'elaboració d'aquestes polítiques, en la construcció d'aquestes polítiques. Hi ha diversos òrgans que permeten a Catalunya participar en el que és la construcció d'aquestes polítiques, i el que pretenem també és incidir en que les polítiques europees siguin cada cop més mediterrànies.
Gemma, en aquest context, com és el futur de la Mediterrània? És a dir, què diu el diagnòstic?
Bé, nosaltres vam tenir l'oportunitat de treballar amb uns 300 actors durant aquest període. Vam estar organitzant algunes reunions importants amb experts, amb actors de la societat civil, amb actors també del sector econòmic, perquè està clar, ningú se li escape que aquesta àrea, aquesta regió, d'entrada, no, és molt problemàtica. I, per tant, la primera diagnosi era una mica d'alerta, de dir, bé, nosaltres estem en una regió estratègica que té molts desafiaments, no? Tant en l'àmbit de la desigualtat econòmica, el tema de l'alerta demogràfica o inclús fins i tot el tema del radicalisme, no? De totes maneres, vam estar treballant molt un tema important, que és que el Mediterrani és una mica el centre de molts temes, com ara parlàvem, no?, del canvi climàtic, que afecten globalment a tot l'entorn internacional. I bueno, li vam donar una mica la volta i vam treballar una mica també sobre les possibilitats de que aquesta agenda mediterrània sigui una oportunitat, no?, per tots nosaltres. I, per tant, el diagnòstic, diguem, passa d'admetre que estem, no?, identificats en una regió doncs que és molt sensible, no?, geogràficament, climàticament, però també econòmicament és una frontera molt, molt evident per molts nivells, però també ens ofereix una gran oportunitat, i sobretot a Catalunya, no?, perquè està situada neuràlgicament en un àmbit molt important, molt interessant. I per aquí doncs, vam començar a treballar, a partir d'aquí, sobre les oportunitats de, com a Catalunya, de la seva posició com hem dit, al sud d'Europa i també com a pont del nord-sud, no?, en aquesta àrea, i també com a incidència en Europa, doncs de les oportunitats que això ens suposava, no?, i dels reptes també que havíem d'assolir. Aquest és una mica...
Aquest és el punt d'origen. De fet, vostès han detectat totes aquestes necessitats, totes aquestes fortaleses i aquestes mancances, han elaborat un document ampli, del qual jo en tinc aquí tot just un resum. Amb quines regions, amb quines zones, amb quines cultures estem parlant o estem planejant poder parlar per poder fer més àmplia aquesta aliança?
De fet, una de les coses que vam detectar quan vam començar a treballar en el que seria el primer pla d'acció que desenvolupa aquesta estratègia mediterrània, que és el pla d'acció 2019-2022, és que molts departaments de la Generalitat de Catalunya estaven treballant ja en moltes regions i en moltes iniciatives a la Mediterrània. Vam detectar, és a dir, en aquests moments ja en el pla d'acció que tenim aprovat, ja tenim 250 actuacions en marxa. La qual cosa vol dir que l'estratègia mediterrània, el pla d'acció i aquestes ganes de voler treballar en aquesta àrea no és una cosa nova, sinó que el que fem és heredar el que fins ara s'havia fet en moltes zones de la Mediterrània, ordenar-ho, donar-li una coherència interna, establir uns principis que ens permeten avançar de manera coherent i després desenvolupar-ho en noves accions. I quan se'ns pregunta doncs, quines són les regions, és que podríem dir que no hi ha cap regió de la zona mediterrània on no hi hagi actuacions en aquests moments de la Generalitat de Catalunya. Hem de pensar que hi ha, en tots els àmbits que són competència de la Generalitat de Catalunya estem desenvolupant activitats. La gent sempre pensa en cooperació i en desenvolupament. Efectivament, en matèria de cooperació i desenvolupament tenim molts projectes en diverses zones de la Mediterrània. Però en altres àmbits, com salut, com territori, com sostenibilitat, com justícia, com seguretat, etc., estem també portant a terme accions. Per nosaltres, el que, si haguéssim de fer una prioritat, nosaltres que formem part de la Mediterrània Occidental, doncs de ben segur que la Mediterrània Occidental és la zona per nosaltres més prioritària perquè és la nostra zona veïna, però sense descuidar també accions en altres regions. I quan parlem de la Mediterrània Occidental hem d'incloure els països del sud d'Europa, de la Mediterrània Occidental, i també els països de la riba sud mediterrània, la zona occidental. Que és la zona que, si un mira el mapa, inclouria doncs, d'Itàlia cap a l'oest, aproximadament.
És a dir, que seria doncs, això, França, Catalunya, bueno, tota la zona francesa, la banda catalana, la banda també marroquina, la banda líbia, la banda... Tota aquesta banda per aquí.
Tunísia, Algèria, Marroc, no? Aquests països són països per nosaltres prioritaris en el que seria la nostra acció exterior.
En l'anàlisi de la realitat i del futur de la Mediterrània, en el propi document, diu anem cap a una Mediterrània més africana i més urbana, amb els reptes que tot això planteja. Habitatge, transport, etc, etc, canvi climàtic, etc, etc. Aquesta és la realitat de la Mediterrània que tindrem, és a dir, cada cop més presència de gent que ve de l'Àfrica en entorn urbà, és a dir, en potenciar doncs àrees metropolitanes com la que tenim al voltant de Barcelona.
Bé, aquest és una tendència molt important perquè estem veient que en aquests moments Àfrica com a continent, i de fet la Generalitat de Catalunya està també elaborant un pla Àfrica, la importància que té aquest continent és molt, molt gran. I sobretot el Mediterrani, el nord d'Àfrica, es troba en una intersecció cada vegada més important com a frontissa entre Europa i tots aquests, diguem, tota aquesta Àfrica subsahariana amb tots els reptes que s'hi estan donant. Al temps que hi ha uns reptes molt importants a nivell demogràfics o econòmics de primera magnitud, també té un creixement doncs bastant espectacular. En aquests moments, doncs, els moviments humans que es donen del sud cap al nord i la potencialitat econòmica dels seus, de tot això i el repte de fer-ho d'una manera inclusiva i igualitària ens afecta molt la relació que té Europa amb el nord d'Àfrica, és a dir, amb aquests països que hem dit, Marroc, Tunis, Algèria. Per tant, un primer repte que podríem dir per nosaltres és identificar que la Mediterrània ja no és només un pas, diguem, del nord d'Àfrica cap al sud d'Europa, sinó que també és una frontissa molt important amb les relacions que tenim amb un gran continent com és Àfrica. D'això se'n diu, ara amb aquesta idea, amb aquest llenguatge, un repte de la triangulació: Europa, Àfrica i el nord d'Àfrica. Per tant, aquí Catalunya està una vegada més molt, molt ben situada. Com, per exemple, treballem amb això? Intentem que nosaltres, a moltes accions que es fan a nivell, doncs, pensem en els ports, pensem en infraestructures, doncs, puguin treballar no només per una verticalitat de les connexions, sinó també afavorir que, per exemple, el nord d'Àfrica tingui més connectivitat horitzontal, no? O més integració econòmica. Tot això facilitarà. I urbana, bé, lo d'urbana és un tema molt important. Les ciutats, nosaltres, de fet, també col·laborem molt, i és una xarxa present aquí a Catalunya, a Medcités. Doncs, per nosaltres, la Mediterrània urbana, doncs, la Mediterrània és urbana, sí, des d'una de les seves característiques. Però per nosaltres encara és més interessant treballar el tema urbà i el tema territori, també, que hi va associat. És, no només són les ciutats com a actors interconnectats amb un territori. I aquí, una vegada més, Catalunya juga una realitat urbana amb una capitalitat que és Barcelona, molt important, amb molta potencialitat, i al mateix temps amb la capacitat també que té d'un interland que li proporciona no només àrea metropolitana i també el que és el que és tot el territori català, no? I aquí nosaltres estem apostant, com hem dit abans, en treballar molt amb xarxes i amb una cosa que ara està molt de moda i que és molt important, que és no podem treballar els actors sols, sinó que necessitem, doncs, treballar, doncs, tots els actors, governs a diferents nivells, d'una manera important, no? Per tant, sí.
No digui, perdó, què? Sí.
No, per tant, volia dir que el tema del repte urbà es planteja no només a nivell de ciutats, que també, i que és molt important, sinó també a nivell de com articulem un territori o unes relacions territorials molt més equilibrades, no?
Poso un exemple, per aviam si bueno, poc a poc ho anem entenent tots, eh? Des de, per exemple, des del Departament d'Exteriors de la Generalitat s'impulsa la iniciativa de Port Segur, no? Aquesta iniciativa de, bueno, doncs, poder oferir als ports catalans aquells que estiguin en situació de vulnerabilitat. Per tant, Catalunya s'obre la realitat humana i social que ens arriba des de la Mediterrània, però en canvi Europa hi envia els de Frontex, no? Que són aquests avions i aquests helicòpters militaritzats. O el govern espanyol hi envia guàrdies civils damunt de les barques de salvament marítim. Per tant, la relació aquí és com molt complexa. És a dir, nosaltres amb algunes coses podem dir aquest és el futur que veiem, perquè realment ho tenim molt clar, i així ho diuen els més de 250 experts que vostès han consultat, però la força de la realitat actual ens limita en la nostra possibilitat d'actuació.
Sí, a veure, hem de ser conscients que en aquests moments el món és un món en què la governança és un multinivell. És a dir, els municipis tenen una sèrie de competències, les regions tenen unes altres, els estats també tenen competències, la Unió Europea té competències, i per tant, en aquest magma, no, de molts sectors polítics i de moltes realitats polítiques amb diverses competències, doncs cadascú fa el que considera més oportú. Nosaltres, com a Catalunya, i això es reflexa perfectament en el que és la visió de la nostra estratègia mediterrània, el que apostem és per una comunitat mediterrània que sigui innovadora, intercultural i inclusiva, sobre la base del benestar de les persones, el progrés de les seves societats i el valor del diàleg i dels drets. I en el marc d'aquesta visió, per exemple, doncs nosaltres apostem i posem els nostres ports a disposició de la comunitat internacional com a ports segurs, on els refugiats i els migrants puguin rebre una atenció adequada. Aquest exemple que tu has posat dels ports segurs i de la posada en disposició de la comunitat internacional d'aquests ports com a ports d'acollida formen part d'aquesta visió que s'inclou en la nostra estratègia mediterrània. Per una altra banda, el que seria la gestió dels fluxos migratoris no correspon a la Generalitat, no és competència nostra. I això correspon als estats, d'una banda, i també a la Unió Europea, que a través d'aquesta missió Frontex, doncs, decideix controlar els fluxos migratoris. Però un cop arriben en el nostre mar territorial i nosaltres estem disposats a acollir-los i després no només en Port Segur, sinó amb altres iniciatives d'acollida i de recepció de totes aquestes persones en les que intentem doncs, que després puguin tenir una nova vida aquí i es puguin integrar perfectament en el nostre teixit social. I tenim molts exemples d'accions que desenvolupem a través d'aquesta estratègia mediterrània en aquest sentit, com per exemple accions d'impuls de programes culturals i educacionals per a nouvinguts en el marc del pla d'acollida, el suport al programa d'acollida als refugiats dels països mediterranis, tant en el pla educatiu, social i sanitari, i després, per exemple, la creació d'una xarxa de relacions interculturals a Europa i de promoció d'intercanvis en pràctiques interculturals que ens permeten aprendre d'altres regions que estan portant a terme polítiques exitoses per acollir aquestes persones i aplicar-les després aquí a Catalunya i alhora les nostres experiències que són positives doncs, mostrar-les a altres regions perquè les puguin aplicar.
Per tant, establir tots aquests mecanismes de traspàs d'informació, tots aquests mecanismes d'acord perquè altres regions també s'impliquin i entre tots fem un canvàs, no?
Efectivament, és a dir, aquí cadascú en el marc de les competències i dels poders que tenen doncs intenten arribar a bon port, no? Amb aquest objectiu final. I les regions, com dèiem abans, que ens preguntaves les aliances, no? Doncs les aliances són claus doncs, per canviar polítiques, per aprendre dels altres, per ensenyar, i nosaltres treballem molt en aquesta lògica d'aliances regionals que ens permeten a tots avançar en un mateix objectiu comú, que és aquesta visió que deia que nosaltres tenim sobre el que ha de ser la comunitat mediterrània.
Fem una cosa, som gairebé arribada a tocar de dos quarts, si els hi sembla hem d'aturar-nos 3 minuts, fer 4 consells i seguim parlant sobre el pla MedCat 2030, donant-lo a conèixer i sobretot explicant totes aquestes qüestions que tenen a veure amb aquesta revisió que hem de fer de la visió que tenim de tota la zona mediterrània. I ho seguirem fent amb el senyor Alfonso González i la senyora Gemma Auberell. No marxin, que seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Parlant de l'estratègia Medcat 2030 i donant a conèixer quins seran o quins està previstos que siguin les primeres passes entre l'any 2019 i l'any 2022 per la, bueno, per l'ampliació, per la implementació d'aquesta estratègia mediterrània a Catalunya. A grans trets, en què ho veurem? És a dir, quins seran les primeres... Deien, hi ha coses que ja hi estem treballant, però de les que encara no estan treballades o de les que encara no són realitat, més que no estan treballades, quines són les primeres mostres que trobarem d'aquest pla?
És molt difícil dir-ho així, perquè de fet, com comentava abans, ja estem portant a terme 250 accions, i per tant, i aquestes accions, els fruits d'aquestes accions, tampoc a vegades no es veuen de manera immediata. Per exemple, hi ha una cosa que segurament no veiem aquí, però que sí que veurem a la riba sud mediterrània, va ser un projecte que vam presentar justament la setmana passada a França, en el marc d'una trobada sobre la Mediterrània del futur, que és un projecte que s'anomena Sherpa, que és una metodologia que ha servit per adaptar edificis públics tant de regions com de municipis perquè siguin més eficients ecològicament parlant i energèticament parlant. Aquest és un projecte que es va portar a terme aquí a el que seria tot el sud del Mediterrani, al sud, a l'Europa sud-mediterrània, per tant, França, regions franceses, Catalunya i regions italianes, i que nosaltres ara volem exportar a la riba sud-mediterrània. En tant que creiem que també és necessari adaptar aquells edificis a que siguin més eficients des del punt de vista ecològic i climàtic, i d'aquesta manera també es lluita contra el canvi climàtic. Hem de pensar, per exemple, que un 40% de les emissions que es produeixen a l'atmosfera venen donades per les emissions que produeixen aquest tipus d'edificis que no són eficients. Doncs el nostre objectiu és portar a terme aquest projecte que ja s'ha portat a terme de manera exitosa aquí a Catalunya i altres regions europees al sud de la Mediterrània.
Sí, jo també afegiria, per exemple, sí, que un resultat per dels programes és interessant veure, sobretot, que nosaltres ens situem aquí com una regió capdavantera a Europa de moltes coses, i per tant estem liderant molts projectes que a nivell europeu tenen una incidència. Llavors, cada vegada més, el model que nosaltres propiciem dins de la estratègia és una mirada de Catalunya i d'Europa cap al sud. Com més projectes que han sigut exitosos des del punt de vista europeu a casa nostra puguem també compartir i fer que, donades les característiques que tenim comunes, puguem fer junts, serà millor. Per exemple, un tema també important, i que sí que estem coixos, diguem, quan nosaltres resumim una mica els reptes que tenim, és a nivell d'intercanvis, doncs, i de que ens puguem, doncs, conèixer molt millor els uns als altres. I Catalunya, doncs, aquí tenim, per exemple, les universitats, que són un actor fonamental de tot aquest canvi, per gent jove, impliquen coneixement, recerca. Doncs un dels objectius és promoure cada vegada més i facilitar els intercanvis, no? Per exemple, en aquest sentit, entre actors de recerca, universitaris, i fer que ja són el primer objectiu els països del sud d'Europa pels catalans quan fem intercanvis d'estudiants, per exemple, doncs poder arribar a obrir més aquests intercanvis, no només estudiants i professionals d'una ribera i d'una altra. Per exemple, aquest és un objectiu que està marcat dintre de l'estratègia, també.
En el context en el que ens trobem, nosaltres que som un programa de mar i que cada tarda parlem de la Mediterrània, de la pesca i tal, miri, per exemple, en matèria pesquera, que era aquí estem implementant tot el que són els models d'ecogestió. N'hem signat diversos, no? És a dir, la implicació d'administracions, ecologistes i pescadors per mirar de pescar allò que necessitem i no més del que estrictament necessitem, i fer-ho de manera sostenible, és a dir, que no suposi una sobreexplotació dels peixos, per entendre'ls, no? Els pescadors diuen, home, aquest esforç que fem aquí, a l'altra banda de la riba mediterrània, no es fa. Es podria incloure això dins d'aquest Medcat, dins d'aquesta estratègia mediterrània de Catalunya, és a dir, explicar aquesta manera d'entendre la pesca, aquests projectes d'ecogestió, perquè altres zones de la Mediterrània, sobretot parlo del nord de l'Àfrica, penso sobretot en aquestes àrees, puguin també implementar-les?
Sí, de fet, Catalunya té aprovada una estratègia marítima que aborda alguns d'aquests problemes, i l'estratègia mediterrània està també íntimament relacionada amb l'estratègia marítima. De fet, una de les coses en les que s'aposta en aquesta estratègia marítima i que nosaltres també implementem a la nostra estratègia mediterrània és el que s'anomena l'economia blava. No? I, per tant, un aprofitament més sostenible del que són tots els recursos naturals pesquers. Això també es desenvolupa també a través d'altres estratègies de la Unió Europea, com Wesmet, que ja està treballant en aquest àmbit per fer justament el que vostè assenyalava, i per tant implicar no només els sectors europeus de la Mediterrània, sinó també a la resta d'actors mediterranis, i per tant en aquest cas de la riba sud mediterrània i de la Mediterrània Oriental. Tenim projectes d'aquest tipus, i també, per exemple, en aquest àmbit, una de les qüestions també que interessa molt i que afecta al sector pesquer és la contaminació marítima, els plàstics. S'ha posat també bastant de moda parlar sobre aquestes qüestions. Hi ha diversos projectes que intenten treballar per evitar que arribin tants plàstics a la Mediterrània, plàstics que després, diguem-ne, afecten el que és l'ecosistema marí i afecta també els recursos marítims. I des d'aquesta perspectiva, si no impliquem a les autoritats públiques del sud de la Mediterrània, doncs aquesta solució, aquest problema no el aconseguirem tallar, com vostè deia abans.
Sí, en aquest sentit, apuntar que el tema de cogestió que dèieu és molt important, perquè Catalunya és, amb aquesta estratègia marítima i el tema més concret de la governança i de com s'està portant amb tots els actors i la implicació, de, per exemple, al nivell de gènere i també dels actors econòmics implicats, està un dels exemples i de bones pràctiques que ja s'està, no sé, compartint a Europa. I en aquest sentit, us hem de dir que el tema, tot el que és economia blava i marítima, és un objectiu pels propers anys per les polítiques europees a la Mediterrània Occidental, és a dir, tant al Magreb com a països com el nostre. I aquí a Catalunya, doncs, nosaltres el que fem és intentar que tot això tingui un impacte amb tot el que s'està fent, que comenci a caminar, però doncs on estem molt ben posicionats. Sí, sí.
Economia blava i economia circular també, són dos models econòmics a desenvolupar o a promoure des de Catalunya, és això.
Sí, parlem.
Sí, de fet, hi ha molts adjectius, no? És a dir, l'economia circular, que també és una dels objectius de la Unió Europea, però és el conjunt del que s'anomenen les noves economies, que inclou també l'economia verda, però, per exemple, els projectes d'economia social i solidària, i, per tant, que quan hi ha una explotació del que són els recursos naturals, sigui una explotació que després repercuteixi beneficiosament en benefici de les comunitats locals i no de les grans empreses que després deslocalitzen els beneficis. I hem d'empoderar a totes aquestes comunitats locals perquè ells mateixos puguin explotar aquests recursos naturals de manera també sostenible. I, per tant, va tot vinculat, no? Perquè el seu futur també passa per una explotació sostenible d'aquests recursos.
Estem parlant d'un pla a llarg termini, és a dir, 2030, amb un primer període que acaba o té frontera l'any 2022. Aquest pla tindrà continuïtat passi el que passi al govern de Catalunya, o hem de lligar-ho a la realitat política que vivim ara i ja veurem la que vivim en un futur?
Nosaltres, quan es va començar a treballar en aquest pla, que va ser ja l'any 2017, i per tant amb un govern anterior, aquesta va ser una iniciativa del conseller Romeva, que va visualitzar que Catalunya i era un país mediterrani i que la seva acció exterior havia de tenir com a àmbit prioritari d'actuació, o un dels seus àmbits prioritaris d'actuació, la Mediterrània. Vam començar a treballar ja en aquell moment, en l'època en la que el conseller Romeva estava ocupant el seu càrrec de manera efectiva, la diagnosi del que seria la situació del Mediterrani, i s'ha continuat treballant. Aquests treballs s'han fet no només tenint en compte l'opinió del govern, sinó que ha estat a través d'un projecte participatiu en el que ha participat la societat, els experts, diversos actors que van més enllà del govern, i que permet dissenyar una estratègia que mira a llarg termini i amb voluntat de consens perquè es pugui aplicar a llarg termini. Si no fem una estratègia a llarg termini, això fracassarà, perquè la transformació de la societat no es pot fer pensant en una legislatura de 4 anys o de 3 anys o de 2 anys. S'ha de fer sempre pensant a llarg termini. I, per tant, nosaltres vam fer una estratègia visualitzant el 2030, que és una data emblemàtica, perquè també és la data en la que s'haurien d'assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, i per tant vinculant molt a aquesta transformació del món que permet que aquest món pugui mirar cap al futur i que no s'esgoti. I després es va materialitzant a través de diversos plans d'accions. I aquest primer pla d'acció és el del 2019-2022, i a mesura que anem avançant, anirem també treballant, veient els resultats d'aquest pla d'acció, en el nou pla d'acció, que serà del 2022 i 4 anys més. I també, durant aquest procés, hem ideat la possibilitat de poder també modificar l'estratègia en la mesura en la que la realitat social, econòmica, va també canviant, i geogràfica, no? Va canviant. I, per tant, aquest procés també de transformació de l'estratègia i de l'elaboració de nous plans són un procés que es farà de manera participativa amb experts i en diversos actors socials, perquè la voluntat és que això no s'exhaureixi en un, dos anys o en tres anys vista, sinó que és un projecte a llarg termini en el que hem d'estar tots implicats.
No, és per també dir que de la mateixa manera que anem cap al futur, això també ve d'una anàlisi d'una realitat molt present a Catalunya. Quan nosaltres diem Catalunya país mediterrani, és perquè decididament això és una necessitat, i on hi ha molta gent i molts actors interessats en desenvolupar aquesta necessitat. Per tant, més enllà de tindre l'encert polític, no?, de per primer cop incitar o fet que sigui possible aquesta estratègia, contem que al país aquest tema mediterrani hi és present. Per això nosaltres parlem molt de renovar la visió mediterrània, però com està clar que Catalunya, el tema i la presència mediterrània i la, diguem, la consideració mediterrània forma part del que som, no? I per tant difícilment no es podrin fer accions, no? Per tant, aquesta estratègia, diguem bé, està recolzada també per tota aquesta, diguem, aquesta xarxa d'actors. Pensem que a Catalunya ara mateix hi ha com unes 40 xarxes, institucions o centres dedicats exclusivament al tema mediterrani. Per tant, el que estem és també posant al servei de la societat catalana alguna cosa que té sentit i que ja hi era, diguem, com a necessitat.
Hi ha dues qüestions finals que no volia deixar passar. Per una banda, hem parlat del que Catalunya pot aportar a la resta del món, però vull pensar que també, a la resta de la Mediterrània, però vull pensar també que tenim moltes coses a aprendre de la que fan a la Mediterrània i aplicar al nostre país. Per exemple, llegeixo en algun de les iniciatives destacades, no?, qüestions relacionades amb la gestió forestal, que el nostre país, doncs, bueno, alguns consideren, experts reconeguts, es consideren que és deficient, en el sentit de que tenim un problema, i que, en canvi, en d'altres llocs de la Mediterrània, doncs, gestionen molt millor. És a dir, que és vull pensar que és un intercanvi d'aquí cap allà, però també d'allà cap aquí.
Sí, efectivament, és a dir, una aproximació adequada en una estratègia mediterrània és en la que tothom compartim experiències, bones pràctiques, i nosaltres també hem d'estar disposats a aprendre, si no, la societat no evoluciona. Nosaltres creiem una operació transfronterera en la que els diversos actors aporten el millor de les seves experiències. I des d'aquesta perspectiva, doncs, aquest és un dels exemples que tu assenyalaves, però tenim altres, com per exemple l'impuls d'estratègies transfrontereres de resposta als riscos naturals i d'incendis forestals, en el que també tots tenim molt a aprendre, i altres exemples que anirien en aquest mateix sentit, no? Doncs, per exemple, mecanismes compartits de prevenció i gestió de riscos i desastres mediambientals, tant de caràcter sísmic com de canvi climàtic, tsunamis, etc. I aquí també tots podem aportar i podem aprendre i podem aportar bones experiències.
Per ser rigorós, avui comença aquesta cimera del canvi climàtic, aquesta cimera que es fa a Madrid. Alguns som poc optimistes per la globalitat dels acords que es pretenen. Vaja, jo veig més possibilitats d'èxit lo de la Mediterrània que lo del COP, aquest 25 que es fa a Madrid. Sembla que serà més fàcil, no?
Bé, jo crec que hem de ser realistes, és a dir, s'ha de ser realista i, per tant, s'ha de treballar en un determinat sentit. Per nosaltres està molt vinculada a l'estat. La estratègia mediterrània està molt vinculada amb els objectius de desenvolupament sostenible i amb una aturar aquest canvi climàtic, aquest procés de canvi climàtic que no es porta enlloc, no? I que ens porta a un món pitjor. Nosaltres, quan dissenyem l'estratègia mediterrània, la fem amb la perspectiva del que s'està marcant en aquestes cimeres sobre el canvi climàtic. Una qüestió diferent, i que jo crec que hem de tenir present, és que a vegades aquestes transformacions doncs, són molt lentes. Arribar a acords en què hi ha molts interessos contraposats doncs, no és fàcil. Però cadascun d'aquests petits avenços són grans avenços pel conjunt de la societat. El que nosaltres hem de fer, i la societat i la ciutadania ha de fer, és apretar els polítics i els estats perquè realment apostin per aturar aquest canvi climàtic que, si no es fa a temps, doncs serà irreversible i ens portarà cap a una societat pitjor.
Doncs penso que aquest és el compromís que hem de prendre com a ciutadans i també com a mitjans, clar que sí. Hem de remar tots en la sostenibilitat de la nostra presència al planeta. Senyor González, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat aquesta tarda i que ens hagi permès conèixer més sobre aquesta estratègia. Hem conegut, diguéssim, el document inicial, ara anirem seguint com es va implementant al llarg d'aquests mesos i anys. Ha estat un plaer saludar-lo. Director d'Afers Europeus i Mediterranis. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Adéu.
I senyora Auvarell, ara l'acomiado. Gemma, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat també i li agraeixo que ens hagi estat amb nosaltres aquesta tarda. Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Doncs així hem arribat a 3:15 de 6 de la tarda.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Acabarem el programa parlant de peix amb dos àmbits diferents. El primer, connectant amb Eivissa per saber qüestions relacionades amb la pesca i que ens porten directament cap a l'arxipèlag Balear. Saludem en Pere Valera, de Peix Nostrum. Pere, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Esperant, em diuen, esperant el canvi de temps que vosaltres us picarà fort, diuen els models.
Sí, això és com sempre, cada volta que parlàvem cada 3 setmanes ens passa el mateix, eh?
Escolta'm una cosa. L'altre dia, divendres, de fet, parlàvem de la iniciativa de les caixes verdes que s'està implementant de manera puntual i concreta a Mallorca com una prova pilot. Però, clar, és evident que encara que es faci un punt concret, en aquest cas de Mallorca, segur que des de totes les Balears us ho mireu, això. Què en penses d'aquesta iniciativa?
Bueno, sí, en un principi es va sentir que primer feia una prova, crec que era cada rajada, i després s'implantaria a totes les illes, a Menorca i a Eivissa també. Això és un control per saber en tot moment on estan les barques de pesca, les petites, perquè els d'arrossegament ja en tenen una caixa que es diu caixa blava, que les controla el Ministeri. I això de la caixa verda és per fer els barcos de pesca d'art tradicional, els lleuts que diem aquí a Eivissa.
Però no hi ha un excés de control? És a dir, no s'està vigilant massa?
Sí. De fet, dijous vam fer unes jornades de pesca a Formentera, l'Illa de Formentera, hi havia el director de Balears, en Joan Marcant, i va sortir el tema. La veritat és que va sortir el tema i sí que ens tenen com un poc massa controlats. I el problema, diguem, el problema és que s'estan anant també un poc de mare, perquè en el moment en què la flota pesquera recreativa supera el nombre d'aficionats amb el nombre de professionals, tant en persones com en potència dels cavalls dels barcos, pues aquí comença a haver un problema, perquè s'està criminalitzant molt a la pesca professional, com els que som els que esquimen les mars, els que estan traient el pes, els que d'això, però nosaltres tenim mil i un control. En canvi, un recreatiu aquí a Balears, ell surt, no fa cap registre de captures, no fa cap registre d'on ha anat, ni el que s'ha tret, ni res. Llavors, volem que s'intentin anivellar un poquet les balances, no? Que si nosaltres ens posen aquestes caixes de color verd, pues que també en el recreatiu s'inventin alguna fórmula, alguna manera de fer-ho com amb una app o el que siga, perquè també es comencin a tenir dades més que res. Sí, sí. De pel mal que fan aquestes pesqueres, no?
Veig que aquí a les Balears esteu com a Catalunya, que els recreatius no... Vaja, un cop federats no tenen per què donar més explicacions i que els pescadors esteu una mica amb la mosca darrere de l'orella.
Bueno, aviam, jo som pescador recreatiu també, no? Però jo ho veig des de les dues bandes, com a recreatiu com a professional. Amb una certa part els professionals tenen un poc de raó, perquè els professionals, pues, claro, tenim que passar controls de sanitat, tenim que dujar a bordo, tenim que fer el transport amb neveres des del barco cap a la llotja, etcètera, etcètera, no? En canvi, no tots els recreatius, no tots. Hi ha gent que ho fa malament tant una banda com l'altra, no?
Clar.
Però sí que és cert que un poquet més de control en els recreatius, pues, tampoc no estaria pas malament.
I hi ha una qüestió que tens tota la raó, i és veritat, fixa't, en aquesta iniciativa de les caixes verdes es fa a totes les barques petites del golf de Sant... No, del golf, no, de la zona de Sant Jordi, eh?
Sí.
10 barques, 10, 10.
Sí.
Clar,
sí.
Segurament, el port, si sumem els ports esportius que hi ha al seu voltant, en recreatius, qualsevol dia del cap de setmana, en surten pues, dos o tres vegades més que no pas 10.
Exacte. O sigui, per començar, que els professionals de cada setmana no poden sortir a pescar.
Sí, sí.
Hem de fer l'aturada de descans setmanal i hem d'aturar. I, en canvi, un recreatiu pot sortir de dilluns a dilluns, sense cap limitació.
Ja.
I llavors, això ja per començar, anem amb desavantatge. Després, també, és el que parlàvem, que aquí es va treure normativa que tot el peix, de, com una, un cap roig, una roja o una ara pescata que deia avui a Catalunya, se li ve de tallar sa cova, o un dèntol, o un enfós. S'hauria de tallar la cova perquè no vagin al mercat negre. Mm. Però clar, si no hi ha inspecció pesquera tampoc no es pot fer res.
No, és un dels problemes. I aquí n'hem parlat moltes vegades d'aquesta qüestió. És a dir, ens n'hem fet ressò i, de fet, hem tingut representants del sector professional dient... Hem tingut fins i tot representants del sector amateur o del sector esportiu que, bé, inicialment deien doncs, això, que es fa una pesca, que un cop has pescat l'animal se'l retorna viu al mar i tal, però a la que estiraves una mica el fil, realment veies que hi ha segurament molts pescadors que ho fan, però que hi ha molts altres que no, que el que fan és agafar l'exemplar i portar-lo cap a casa i fer-lo a la planxa, saps el que vull dir?
Això és correcte. Aviam, que si se l'enduen cap a casa i el fan a la planxa, pues salut i bon portí. Però el dolent és que no se l'enduen cap a casa seva, sinó que acabin un mercat negre, que moltes vegades passa. No vull dir amb això que tot el recreatiu ho passin, eh?
No.
Això s'ha de puntualitzar molt perquè, si no, poden haver-hi males interpretacions. Sí que és cert, i ja sap, i a totes les bandes hi ha males pràctiques, eh? La cosa positiva de la caixa verda, pues, per exemple, nosaltres aquí tenim una reserva marina que és la dels Creus,
sí.
I en el moment que es fa això de les caixes verdes, nosaltres ja no hem de tenir tanta burocràcia, perquè cada volta que un barco nostre surt aquí a pescar ha d'omplir un quaderno,
uh-huh.
Ha de marcar les coordenades, ha de dir el tipus de xarxa, els toms que du, ha de dir els exemplars que ha capturat, ha de posar els quilos. Clar, tot això són les perillos que s'han de fer les oficines de la cofradia.
Clar.
Que les fa el mateix pescador cada dia. Llavors, clar, el dur, la caixa verda, què faran? Faran una creuada de dades,
sí?
Sabran on ha anat a pescar el barco i amb el varà de venta, perquè això ho passam cada dia passam a la conselleria, pues, com que ja surt el nom del barco, automàticament ja fan ells aquest estadillo. Mm.
Doncs veurem finalment com va aquesta experiència i què es decideix si es decideix en un futur, si s'aplica a tota la flota o queda aparcada en un calaix o què carai fem, i sobretot la gestió i el control dels esportius. Pere, si et sembla, ens seguim parlant d'aquí uns dies.
Ok, perfecte, aquí esperem.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi bé la setmana.
Igualment, bona tarda.
Bona tarda. I encara la recta final del programa, què us sembla si fem un conte? Un conte que ens porta a conèixer la història de la granota i el bou, de la mà de la Montse Castanyo.
Rondalles mediterrànies.
En un prat molt verd i frondós hi havia un bou pasturant tranquil·lament. L'herba era molt fresca i el bou menjava content. Per allà hi va passar una granota verda amb la seva família, la mare granota i les tres petites granotetes. El pare granota va veure el bou i va pensar que potser podria arribar a ser tan gran com ell si omplia d'aire la seva arrugada pell. Així que el pare Granota, volent ser tan gran com el bou, va començar a inflar-se per veure si s'hi assemblava. Una estona després, el pare Granota, que ja estava força inflat, li va preguntar als seus fills: «Nois, que ja sóc tan gran com aquell bou». Les petites granotetes es miraven entre elles. El pare encara era molt i molt petit en comparació a aquell bou gegant, així que totes tres van començar a moure el cap de banda a banda per dir que no. Llavors el pare Granota, davant la mirada de la mare Granota, va tornar a inflar-se més i més i més, i una bona estona després els ho va tornar a preguntar, pensant que ja seria tan gran com un bou. «Nois, i ara que sóc tan gran com aquell bou?» Les petites granotetes es tornaren a mirar entre elles i, movent el cap de banda a banda, van tornar a dir que no. El pare Granota, capficat en voler ser tan gran com el bou, va fer un últim intent. «Au, va dir la mare Granota, que no saps que mai podràs ser tan gran com un bou, tu. Ets una granota!» Però el pare Granota es va inflar i inflar i inflar i inflar tant que al final va sortir volant com un globus per sobre el prat. I vosaltres, heu vist mai un globus volant sobre un prat? O sobre un bosc? O sobre el mar? Doncs si mai en veieu un, fixeu-vos-hi bé, perquè potser és el pare Granota intentant fer veure que és el que no és, un bou. Aquest conte s'ha acabat i el vent se l'ha emportat.
La tramuntana empordanesa s'ha portat el conte d'avui. No només les granotes de vegades intenten semblar allò que no són. O, de fet, si voleu, aquesta és la moralina que podríem treure-li en aquesta rondalla, en aquesta faula. Així acabem el programa d'avui, amb contes, sí senyor. Ara miràvem per la finestra i trobem que hi ha poca gent al carrer, almenys allà on som. I és que sembla que el fred comença a espantar-nos d'estar a la via pública, malgrat que les llums de Nadal enceses en algunes poblacions donen la calidesa suficient com per pensar que, qui sap si amb una bufanda i un bon abric, trobarem motius suficients com per poder sortir a fer un tomb i a gaudir d'aquestes tardes fantàstiques que tenim a la vora de la Mediterrània. Ens acompanyeu? Doncs demà a les 4 passegem plegats.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquest mes de novembre connecta amb una de les badies més belles del món.
La Badia de Roses. Cada cap de setmana a Roses, Empúria Brava, Sant Pere Pescador i l'Escala Empúries trobaràs activitats totalment gratuïtes per al cos i la ment.
Més informació al 972-770603 i a badiaderoses.com.
Sent la badia.
Ja som 2.500 milions de persones les que estem connectades a la xarxa telemàtica mundial, en la que tothom hauria de participar, sense que ningú pugui fer callar la nostra veu. El 2020, l'agenda llatinoamericana creu que és l'hora d'empènyer aquest govern mundial per reclamar una distribució justa, equitativa, dels avantatges de la tecnologia. És una hora nova i la nostra força, la força de l'agenda, és on sempre ha estat, al servei de les grans causes. Apropa't i fes la teva.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Ma, el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
What a delight.
És tan important l'etapa del 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill? Què li puc regalar ara que s'acorda?